A Ràdio Estel comença Àngels.
La problemàtica de la inserció laboral, especialment entre dones i persones migrades i també aquelles en situació de vulnerabilitat, evidencia una realitat social complexa i persistent. Càritas Barcelona actua com a pont entre aquestes persones i el mercat laboral, oferint formació, acompanyament emocional i una xarxa de suport amb empreses compromeses. Tot i les dificultats, l'èxit de programes com Feina amb Cor i la Fira No M'Aturo demostra que amb el suport adequat és possible superar les barreres estructurals i personals que dificulten l'accés a una feina digna i estable.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda a totes i a tots. Primer capítol en aquesta temporada que hem encetat aquesta setmana els directes aquí a la casa, aquí a Ràdio Estel, del nostre programa de la tarda dels diumenges que torna aquesta temporada un cop més. Per tant, tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social. Sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui ho necessiten. Serà un plaer acompanyar-vos durant tota la temporada en la tarda dels diumenges, en aquest programa senzill, humil, però molt important, perquè ens fa reflexionar i dona visibilitat a tota aquesta tasca social tan i tan important. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció. Jo mateix, Rafa Sanahuja, estic als guions i a la locució i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al control tècnic i al muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Us ho deia a l'inici, ara fa uns mesos, una mica abans de l'estiu, més de 500 persones van participar en la quarta fira d'ocupació No M'Aturo de Càritas Diocesana de Barcelona, una trobada que es va celebrar al Seminari Conciliar de la capital catalana i que va comptar amb la participació de 32 empreses, 5 més que l'edició anterior, per presentar les seves propostes a totes aquestes persones. Durant la jornada, les persones que van poder realitzar entrevistes també van poder entregar els seus currículums i assistir a tallers formatius, tot per un treball digne, com no pot ser d'altra manera. Ens agrada molt, per estrenar temporada, que ens visiti la Desiree García. Ella és la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. Benvinguda, Desiree.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Ara t'escoltem amb el micro ben obert. Benvinguda.
Gràcies. Ara, Miquel, gràcies per convidar-me.
Que quedi molt clar que et donem la benvinguda. Ho diem els cops que faci falta. Escolta, Desiree, tenim per endavant uns minuts perquè ens parlis del que va passar una mica abans de l'estiu amb aquesta trobada entre empreses i persones que busquen aquesta feina digna, que no és tan fàcil avui en dia. Però, abans que res, com descriuries l'evolució d'aquest programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona des dels seus inicis fins a l'actualitat? No sé quina història té, com ens el podries presentar una mica com a concepte general abans de passar a aquest esdeveniment concret?
Val, jo el que faria seria, sobretot per explicar-vos, per mi hi ha un punt d'inflexió que és la crisi del 2008.
Sí.
Vull dir que, home, en aquest sentit, si hagués d'explicar-vos una mica l'abans i el després, posaria precisament en aquesta data a l'abans.
Aquesta crisi ens va tocar a molts, eh?
Aquesta crisi ens va tocar molt.
Vivíem molt bé.
I vivíem molt bé i va canviar molts esquemes.
Sí, sí.
Un dels primers que va canviar va ser que ja el treball el que no feia era permetre tornar a la societat, justament perquè comentaves tu de la precarietat, dels sous. Aleshores, va haver-hi aquest trencament d'aquest binomi, no? De que tenir una feina et permetia no ser exclòs socialment. Prèviament a això, el programa de formació i inserció de Càritas era, doncs, un programa amb cursos que intentava acompanyar, òbviament, a les persones amb l'orientació, però amb les eines que hi havia. Recordem que abans les feines es buscaven a través dels classificats dels diaris,
home, i tant,
en paper, per exemple.
Això ho he arribat a fer jo, eh?
Jo ho he vist. Fer potser no tant m'ha agafat, però sí, sí. Vull dir, ho miràvem.
Allà assenyalaves,
miràvem,
un cercle allà.
O anar pels llocs a presentar-te, sí, 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 no? Personalment, sí. Entregar el currículum, sí. Demanar si no, no ofertes. Vull dir que realment el món ha canviat molt,
molt
no?
Molt.
Clar, el 2008 hi ha aquest trencament d'aquest binomi i també aquesta manera de cercar feina que canvia amb la incorporació de les tecnologies, internet, que ja feia anys que venia, sí, sí. Doncs realment canvia.
És que ara m'ha sonat molt antic, allò que
t'ha sonat molt antic.
Sí, sí.
Sí, sí. Jo m'agrada molt, de vegades hi ha algunes pel·lícules que quan fan al·lusió a aquelles etapes, està molt bé perquè veus com han canviat les maneres, no? I la cultura del treball, no? En el nostre país, i és això, és molta cosa, no? Vull dir, o com són les startups, com van vestits, com es preparen per llevar-se i com abans això cercàvem feina, sí. I anàvem a la feina.
Ara continua, sé que em sembla molt interessant el que estàs explicant, però a mi el que encara em sobta molt quan ho recordo és aquella gent que buscava la feina molt jove, a lo millor amb 15, amb 16 anys, i sense cap coneixement previ. Anaven a una empresa, els contractaven per fer lo més bàsic i a partir d'aquí anaven com escalant posicions o prosperant, no, dins de l'empresa. I és el cas del meu pare, per exemple. Va començar fent coses molt senzilles a una impremta i va acabar, doncs...
I a la mateixa empresa,
i
normalment.
I els periodistes... Que...
Empreses per tota la vida.
Exacte.
Era una feina tota la vida en la que anaves promovent i entraves com aprenent, efectivament. Sí, sí, sí. Jo soc filla de forners i era exactament el mateix.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs... Una cosa sí que no ha canviat. Els contactes segueixen sent la primera font que et permet accedir a una feina. Això és cert que no ha canviat. Ara, a partir d'aquí, com es busca i després això, una feina per tota la vida ni parlar-ne i que canviarà 7 o 8 vegades de perfil professional, seguríssim.
Segur.
I aquesta és una mica la transformació que fa Càritas al programa de formació i inserció, és a dir, es suma tot el treball per competències, es suma a intentar acompanyar les persones d'una manera integral, no desvinculant el treball d'altres esferes de la seva vida. Nosaltres el que veiem, sobretot el 2008, ja no només és l'escassetat de llocs de feina, no hi havia feina, però és que a més, les persones, si estaven pendents de que els desnonessin o de no poder pagar la hipoteca, era molt difícil que es poguessin concentrar en com aprendre a fer una entrevista ara al segle XXI.
I tant, sí, sí.
I això, tot això encara és vigent. De fet, totes aquelles persones que no van aconseguir, passar la crisi del 2008, pujar-se de nou al tren que arrencava econòmicament, que sempre deixa tot un conjunt bastant gran de persones que es queden a la cuneta i que no pugen quan torna a arrencar l'economia, han tingut després el cop del Covid, han tingut després el cop de tots els efectes de guerra a Ucraïna, de totes les pujades de preus, del tema del gasoil, tot això ha estat una nova crisi, i així seguim. I de fet, és veritat, l'economia funciona, però a nosaltres el que ens agrada molt recordar és que funciona per alguns.
Aquesta és la fotografia actual, no? Des del 2008 fins avui tenim un grup de gent que s'ha quedat, que li ha costat molt remuntar, pujar-se aquest vaixell de l'economia quan ha remuntat una mica, però a més és que s'ha agravat amb les crisis que han vingut després. Per tant, molta dificultat, no? Si no tens una feina ja una mica consolidada, trobar una feina amb cara i ulls, dificilíssim avui en dia.
Totalment, perquè és veritat que els efectes de la reforma han afavorit un augment d'indefinits, però al final això sovint el que fa és encarir l'acomiadament, però no pas eviten l'acomiadament, perquè també depèn de les necessitats de les empreses.
Val. Llavors, ara heu fet aquesta quarta edició de la Fira d'Ocupació No M'Aturo, una de les vostres grans fites. Heu aconseguit superar el nombre d'assistents,
sí.
El qual també ens parla de la necessitat, i també d'aquest punt interessant de que la gent es posa una mica a les vostres mans, que tampoc deu ser fàcil, no?, en aquest sentit, fer aquesta pas endavant, i també les empreses. Per part de les persones que busquen feina i les empreses que demanen feina. Per tant, aquí feu aquesta barreja i aquesta trobada. Com ha anat? Com valores tot plegat?
nosaltres seguim valorant realment molt positivament aquest punt anual de trobada. De fet, per això, bueno, el Covid, la pandèmia ens ho va parar, ens ho va aturar el segon any, sí. que ho haguéssim hagut de fer, però després ho vam reprendre en quan es va poder, la presencialitat, perquè realment jo crec que és un moment molt especial on el que es veu és que sí, hi ha empreses i hi ha persones que busquen feina, però al final aquestes empreses estan portades per persones,
sí.
que òbviament han de vetllar pels interessos de les empreses, però que tenen la sensibilitat com per estar escoltant amb una persona que, al marge de que tingui unes dificultats, és cert doncs, que vol treballar, que és una bona professional i que el que necessita és una oportunitat, no? Mm-hmm. O que potser pot tenir problemes de conciliació, com sovint pot passar a les dones, però que de vegades ajustant o fent un horari més intensiu, doncs es poden solventar, no? I jo crec que anar allà al final a la fira, a banda de l'estrès, els nervis, el que suposa, ja no muntar-la per nosaltres.
Parles per experiència pròpia, passeu
bueno,
també aquests nervis.
Nosaltres passem molts nervis, però després ens trobem amb gent que estem acompanyant, que està nerviosa perquè li faran entrevistes, perquè vol anar doncs, a 10 de les 30 empreses que hi ha. O, no? Vull dir, hi ha nervis, perquè
Clar.
Al final és
una
oportunitat.
S'hi
juguen molt, no? Aleshores, doncs, després de tot això, o si li treus, no? Tota aquesta part, diguem, que ennubula una mica l'ambient, el que veus és això al final, no? Una trobada de persones que estan intentant trobar una oportunitat i d'altres doncs, que volen donar aquesta oportunitat. I per nosaltres, al final, és l'essència de la fira.
Uh-huh. 32 empreses aquest any, una mica abans de l'estiu, dèiem, en aquesta trobada. Són moltes o són poques?
Són més que amb les que ens vam començar.
Sí.
Són, em sembla, que 11 més.
Sí.
Volem seguir creixent. És a dir, nosaltres pensem que és important que cada cop més empreses que tenen sensibilitat, però d'altres que el que busquen són treballadors, precisament perquè també vegin això, el clima que es genera, i després que al final tenim professionals, estiguin atesos per Càritas o no, volem ampliar perquè creiem que és important visibilitzar que segueixen havent-hi persones que per els filtres ordinaris, que enviant un currículum per la pàgina web o en aquella vacant, potser no arriben i en canvi en el tu a tu guanyen i aconsegueixen aquesta oportunitat. Al final el que volem és això, o sigui, entre les persones que nosaltres acompanyem i el lloc de treball, tu imagina't una carrera d'obstacles, plena de coses i d'entrebancs pel mig.
Sí, sí.
I el que intentem amb aquesta fira és anar traient una miqueta entrebancs. Algun d'aquests entrebancs, alguns els podem treure nosaltres, com oferint aquell espai, no?
Clar,
i portant
clar.
Les empreses, d'altres les treuen ells, doncs, controlant els nervis, fent bones entrevistes, portant un bon currículum, però es tracta d'això, de treure obstacles perquè puguin aconseguir aquesta oportunitat.
Uh-huh. El 12% dels assistents a l'edició anterior de la fira van trobar feina. Com valoreu aquest percentatge?
Mira, és positiu, aquí us confessaré una realitat. És un 12% estricte, diguem, del que sabem que sí. Creiem que hi ha una part que no sabem. Per què? Perquè de vegades hi ha contractes que ens fan, però no ens ho notifiquen. I nosaltres també, si no ens donen alguna prova, vull dir, ens agrada donar xifres serioses.
Correcte.
Però també ens trobem de vegades que venen amb amigues o germanes o germans. O... Aleshores, és veritat que s'inscriuen, però d'aquests després tenim un grup de dades mínimes, però no podem fer un seguiment com per demanar-los i com els hi ha anat. Aleshores, tenim una part sempre que queda amagada. Per tant, aquest 12, diguem que és el mínim que sabem que sí.
És el que teniu vosaltres controladíssim.
Exacte. Però... És el que tenim, que sabem d'on ve i que ens ho han com demostrat, diguem. Sí. Però sabem que es poden generar més. Aleshores, cada any tenim aquesta dificultat afegida que ens fa patir una mica, però bueno, com que anem a la xifra estricta, és positiva, però és veritat que tu pensa que si tenim en compte que el projecte que tenim de feina amb cor té una inserció del 75, volem seguir augmentant. També és veritat...
Globalment 75, eh?
Globalment, amb les persones que nosaltres... No a la fira, que entren al projecte durant més de 6 mesos
xifra,
amb nosaltres...
Em sembla una xifra prou espectacular, per estar...
És una xifra important, sí, és important, perquè hi ha un acompanyament molt individualitzat. Aleshores, és veritat, que no cal arribar a aquests nivells, estem parlant d'un dia puntual que veuen les persones 5 minuts, vull dir que no pujarem l'exigència tant, i que és veritat que sempre hi ha, a cada fira surt algú amb el contracte signat, que és una cosa que a nosaltres cada any ens sorprèn igual. O sigui, algú,
sí, allà mateix,
alguna empresa es treu, sí, sí, tal qual, un contracte, no de sota la mànica, que no fan, no fan màgia, eh?
Tindran mitja pamat.
Però,
No, mitja pamat, vull dir, sí, el text.
Com que es pot fer per, sí, en online, tu pots donar d'alta, demanes l'així, saps, allò, les dades i tal, sempre alguna empresa aquell dia agafa algú. És un petit miracle, però a nosaltres ens val tots els esforços.
Aquest programa es diu Àngels, va de miracles, molts cops.
Doncs jo em sento molt identificada amb el nom del programa. I aleshores això, o sigui, després veiem que aquest 12 està molt bé, però que hem de seguir treballant, doncs, això, no? Perquè les empreses també creiem que el mes de maig és un bon mes, ja estan pensant en relleus de vacances, això permet després que hi hagi gent que es pugui quedar, que no, o sigui, és un moment en el que sabem que el mercat de treball ja escalfa motors per l'estiu, i per tant, bueno, no deixarem de ser ambiciosos i exigents.
Clar, clar que no. El perfil de persones que s'apropen a vosaltres, molts cops, imagino que cada vegada serà més heterogeni, però moltes dones, persones en situació de vulnerabilitat, que ja sabem per totes les visites que vam rebre la temporada passada, que quan el problema no mai és un, sinó que moltes vegades és transversal, el problema habitacional, el problema del llenguatge, el problema dels papers, tot està una mica barrejat. Però com definiries tu les persones que ateneu, que ajudeu? Quin perfil em donaries de manera així una mica global? Una idea de saber les persones que estan amb vosaltres.
El perfil majoritari, la veritat és que ja t'hi has apropat molt, ja l'has dit molt tu, però és veritat que hi ha una majoria de presència de dones, el 60%. Aquesta última EPA ens ha donat com a bon resultat que l'atur de les dones baixava i que baixava per sobre de la dels homes. Vull dir que bé, però és veritat que l'atur segueix sent femení. Sobretot per les dificultats de responsabilitats de conciliació, etc. Sí. Seguim tenint nivells d'estudis primaris, sobretot també, això és una dificultat, origen majoritàriament migrant, amb una tendència clara a Llatinoamèrica, però també hi ha una part d'Àfrica que tenim, però bueno, una presència gran de Llatinoamèrica, i com et deia això, sobretot amb el fet de la formació i que a més tenen que fa temps que estan a l'atur, que aquesta és l'altra gran barrera. O sigui, hi ha un factor psicològic aquí important. Aleshores, a partir dels 6 mesos ja baixen les possibilitats de trobar feina de qualsevol persona.
Perquè imagino que també, no sé, posant la pell de les empreses, no duria perquè ser així, perquè si una persona és apta, però si veuen que fa 2 anys que no treballa,
genera sospita, és inconscient, genera sospita. Això ho sabem, vull dir, està molt, molt estudiat. Aleshores, és important que aquestes persones puguin trencar aquesta barrera temporal. O sigui, l'important és, si no, de sabem que el mercat de treball segueix oferint contractes temporals o acomiadaments o els fixes discontinus, vull dir, la precarietat segueix existint. La parcialitat, per exemple, l'acusen moltíssim les dones. Estan amb un 20% de contractes parcials que no volen perquè voldrien fer més jornada, i en canvi els homes en aquesta situació només són un 8% a Catalunya, per exemple. Estem parlant de molts punts de diferència. Sí, no? Sí. Aleshores, sabem que existeix això, i el que hem de fer és, sobretot, que com més aviat tornin o recuperin o aconsegueixin un altre lloc de feina, que és el que els dona les possibilitats de que al final puguin aconseguir una certa estabilitat.
Càritas Barcelona, ja sabem que són molts àngels que treballen per a aquestes persones que pateixen aquestes situacions tan complexes. Sempre m'agrada fer una pregunta ja per acabar, decir, sense passar el temps, perquè passa volant aquí a la ràdio, és un clàssic. Sempre m'agrada demanar-te per l'administració. Jo sé que Càritas informa, Càritas denuncia, Càritas intenta interlocutar molt amb el govern, amb les entitats oficials. Com valores el moment actual en aquest sentit?
Bé, jo crec que l'administració ha fet passos molt importants, en especial per col·lectius de persones que es troben en situació irregular, o sigui, en situació de sense papers, no tenen permís de residència i treball. Crec que hi ha iniciatives que són apostes valentes i que, a més, es recolzen en el tercer sector, i això ho valoro molt positivament. Jo crec que seguim tenint problemes amb el traspàs d'informació entre administracions, no s'aclareixen, això no dona una viabilitat a que les persones tinguin una finestreta única, aquells puguin compartir, saber les necessitats de tothom, i al final jo sóc una, encara que tingui 5 problemes, no em feu anar a 5 llocs.
Ja, la burocràcia. que sempre és complicadíssima. Se'ns ha acabat el temps, però ha estat un plaer parlar amb la Desiree García. Ella és la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona i avui hem comentat tota la seva tasca i aquesta trobada entre empreses i potencials treballadors que duen a terme ja des de fa 4 edicions amb aquesta aturada pel mig per la Covid. Desiree, molts ànims i a veure si ens retrobem en aquesta temporada. Igual, pots informar-me, perquè teniu pensat que en aquest curs farem hi hagi una altra trobada.
I farem una altra, i tant. Doncs... I compteu amb nosaltres sempre que vulgueu. Gràcies per donar-nos aquest altaveu.
Igualment, estem encantats. Gràcies, Desiree.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar. Que cap ocell...
Enfront de la creixent desigualtat i les dificultats d'inserció laboral, especialment per a col·lectius vulnerables, com ara comentaven, la tasca de Càritas és essencial per fomentar aquesta societat una mica més justa i inclusiva. La seva capacitat per adaptar-se a les noves realitats, com la precarietat habitacional, la salut mental, demostra també un compromís profund amb les persones. No obstant això, és fonamental que les polítiques públiques, ara ho comentàvem al final, i la implicació empresarial s'alineen amb aquestes iniciatives per generar canvis estructurals duradors. Només així es podrà garantir que ningú es quedi enrere en la cerca d'una vida més digna. Això ha estat Àngels, primer programa de la temporada, un plaer tornar. Aquesta és la mirada social i la mirada real. En 7 dies ens retrobem.
Tens un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
I així pren, i així pren.